a tenir els termòmetres disparats. Hem deixat de tenir el cel bru per la pols en suspensió, però sembla que ara el que tindrem són els efectes d'un incendi de la península que arriba cap a les Balears. Fins aquí arriba el fum de l'incendi de Castelló. Un cel enterbolit pel fum, com deien, d'aquest incendi, que, com podem veure en aquest mapa que ara compartirem amb vosaltres, deixa aquest cel enterbolit i segur que també vosaltres des de casa també ja ho heu pogut observar. L'actualitat d'aquest dilluns està marcada sobretot per la multitudinària manifestació d'ahir hora baixa a Palma contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, milers de persones varen recórrer al centre de ciutat per reclamar un canvi de model turístic. La Policia Nacional calcula que hi va haver entorn a unes 25.000 persones a la plaça d'Espanya a l'inici de la marxa, mentre que l'organització eleva aquesta xifra de participants fins als 70.000. La protesta, convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida i més d'un centenar d'entitats ecologistes i socials, va posar el focus en l'impacte turístic sobre l'habitatge, sobre la llengua, la cultura, els recursos naturals i les infraestructures de les illes. La mobilització, però, va acabar amb incidents. Xisco Nadal, bon dia, com va?
Bon dia. Després de la lectura del manifest, la Policia Nacional va impedir el pas dels manifestants per una zona concreta, cosa que va causar indignació. La resposta policial va incloure càrregues i el llançament de pilotes de goma. El balanç provisional és de 8 persones ferides, dues de les quals varen ser traslladades a l'hospital amb lesions lleus. El delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha qualificat les imatges d'inacceptables i ha anunciat que demanarà un informe exhaustiu sobre l'actuació policial i les responsabilitats que se'n puguin derivar.
De fet, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, va piular a la xarxa X. Aquí tenim aquest missatge. Segueix preocupat els fets posteriors a la manifestació d'avui. Hi ha imatges que són inacceptables. Demanaré un informe exhaustiu de les actuacions i explicacions necessàries que s'assumen responsabilitats a qui pertanyin. Aquest és el missatge que, com deim, va deixar ahir a la xarxa X el delegat del govern. Estarem pendents de si avui el propi delegat en fa qualsevol que tipus de declaració. En paral·lel, continuem pendent de les dades que expliquen el debat sobre aquesta massificació. Maria Antònia Esquines, bon dia.
Bon dia, Joana. Així és, des de l'any 2022 les arribades de turistes a les Balears no han deixat de créixer. De 16,5 milions de visitants aquell any s'han passat a més de 9 milions l'any 2025, és a dir, uns 2 milions i mig més en només 3 anys. I la tendència continua a l'alça aquest 2026 amb prop de 146.000 turistes més durant els primers mesos de l'any respecte del mateix període de l'any passat. Si es manté aquest ritme, les illes podrien fregar els 20 milions de visitants.
El sector turístic i els experts coincideixen que mesures com la prohibició del lloguer vacacional en edificis plurifamiliars, la congelació de places turístiques i la lluita contra l'oferta il·legal van en una bona direcció, però també plantegen obrir un altre debat, el debat més profund sobre el límit de les places turístiques i fins i tot sobre el nombre de vols que arriben a Mallorca.
Mentrestant, veus com el catedràtic de Geografia de la Universitat de les Illes Balears, Macià Blázquez, insisteixen que el problema no és només la massificació puntual, sinó la turistificació del territori en un context en què també ha crescut molt la població resident. Les Balears han passat de prop de 846.000 persones que habitaven aquestes illes l'any 2000 a més de 1.250.000 l'any 2025.
I fora de les Illes Balears, l'atenció continua centrada en els grans incendis forestals que afecten la serra oest de la Comunitat de Madrid, Ávila, també Toledo, i òbviament també el que mos arriba de més a prop, que és el de Castelló. Bon...
Així és, Joana. Els incendis d'Àvila, Madrid i Toledo han calcinat ja 77.000 hectàrees i afecten prop de 100.000 persones entre evacuats i confinats. El govern central preveu declarar d'aquestes zones com a greument afectades per una emergència de protecció civil. També preocupa l'incendi actiu a la Vall d'Uixó, a Castelló, que ja ha arrasat 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 persones. El president Pedro Sánchez té previst desplaçar-se avui a Castelló per seguir de prop l'evolució dels operatius d'extinció, mentre el govern espanyol torna a reclamar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
Instituciones públicas. Creo que es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y que las instituciones públicas, como he pedido ya en reiteradas ocasiones desde el año pasado, donde por desgracia también en un verano como este sufrimos grandes incendios, grandes pérdidas de biodiversidad y también, lógicamente, hace poco en Almería, pérdidas de vidas humanas, hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque, por desgracia, la ciencia...
Un pacte sobre el canvi climàtic és el que demana i reclama el president Pedro Sánchez. D'altra banda, mentre seguim pendents, òbviament, d'aquests incendis, hem de parlar en plana cultural de l'Atlàntida Film Fest, que arriba en una edició la més ambiciosa de la seva història, Xisco.
Això diuen, enguany el festival arriba als 16 anys de trajectòria a Mallorca. A nit es va inaugurar la projecció de la pel·lícula de segell balear Forastera. Per ara ja s'han adquirit 50.000 entrades per acudir als nombrosos actes programats per aquesta setmana. L'epicentre va ser la Misericòrdia, que s'ha engalanat per acollir aquesta inauguració.
Avui també parlarem, però, d'altres qüestions.
Així és, Joana, conversarem amb representants del petit i mitjà comerç per saber com els va la temporada i les rebaixes. Parlarem també amb pagesos per esbrinar com els afecta aquesta calorada als cultius. Coneixerem el projecte guanyador dels Premis Joves Emprenedors Universitaris i celebrarem el Dia dels Padrins amb una padrina de Manacor i el seu net. Coneixerem la seva relació, com la viuen i com la mostren a través de les xarxes socials.
I de tot serà en aquest programa que tot just acaba de començar i que vos acompanyarà, ja sabeu, fins a les 12 del migdia. Són les 9 i 11 minuts, vos han torbat una miqueta, però tenim frase del dia, Xisco?
Evidentment, com cada dia, la frase és de l'escriptor i crític francès Hippolyte Taine, gran defensor del positivisme sociològic. Un dia va escriure que hi ha 4 tipus de persones al món: els amants, els ambiciosos, els observadors i els beneïts. I diu aquest autor que aquests darrers són els més feliços. People who need people.
Francisco Nadal, de quin tipus de persones d'aquestes 4?
Dels nombrosos i dels feliços. És a dir, jo, amb aquest en sa quarta categoria, estaria entre beneit i observador. I tu, Joana Maria Maroto, ets amant, ambiciosa, observadora...
Molt beneita.
O turma.
Molt beneita. I na Maria Antònia, també ja si ets, si vols.
Sí, jo amb unes que valtres. Sí. Beneita també.
I de res.
El món és dels beneits, eh? O dels que se fan els beneits. Però bé, tenim un tema del dia.
Un tema del dia també... De què parla tothom avui, Xisco?
Idò, continua la febre antiespanyola a l'Argentina després que l'Albiceleste perdés la final del Mundial. Primer varen cancel·lar la cantant Rosalía i ara li toca rebre a Naitana. Jo deixaria la cançó de Naitana tota l'estona, però...
I no t'han pogut veure, però has fet un intent de fer la coreografia.
La coreografia, exacte.
La vols fer?
No importa. Anem per feina. Després de Rosalía, ara és el torn d'Aitana. La cantant catalana també s'ha convertit en objectiu de part dels aficionats albicelestes després de la victòria d'Espanya contra l'Argentina a la final del Mundial 2026. La polèmica amb Rosalía va començar quan ella va compartir a les xarxes un vídeo de na Mia Khalifa celebrant el triomf espanyol en la seva cançó La Perla, i molts usuaris argentins ho van interpretar com una befa cap a la seva selecció. Tot i que l'artista va retirar aquesta publicació i va demanar disculpes, assegurant que no havia llegit el missatge que l'acompanyava, sinó que, bàsicament, com que compartien una cançó seva, li va donar like, les crítiques no s'han aturat i molts argentins han volgut tornar les entrades del concert de Rosalía i han demanat la cancel·lació de la visita de la cantant a Argentina. Ara, aquesta campanya antiespanyola també ha esquitxat a Aitana. La xarxa socials argentines han recuperat vídeos com els que nosaltres hem mostrat aquí i publicacions en què la cantant celebrava els gols d'Espanya durant el Mundial i alguns usuaris han iniciat una campanya per boicotejar també els concerts que oferirà el país aquest novembre dins la gira Cuarto Azul. Però la polèmica no acaba aquí. També s'ha fet viral el cas d'una petita empresa argentina que es deia Aitana i que ha decidit canviar de nom perquè no volen tenir res a veure amb el nom Aitana i el que faci a l'or d'espanyol. I ara aquesta botiga se diu Tini. Un exemple de fins a quin punt la rivalitat esportiva ha acabat traslladant-se a la vida quotidiana. De moment, Aitana i el seu equip han fet una resposta formal en aquesta controvèrsia, tot i que això posa de manifest com una rivalitat esportiva pot acabar traslladant-se a diferents aspectes de la nostra vida quotidiana. Què en penseu, estimades?
Mira, perquè ningú me canceli a mi, he fet una petició a la IA i li he dit, acaba la frase, no hi ha pitjor manera de perdre que... I me contesta que perdre la pròpia dignitat o autoenganyar-se pel camí. Jo crec que amb això... Ja
està tot dit.
Està tot dit.
Ja, però fia't,
però no, que no mos cancel·lin.
Estimada, ens ompli 3 minuts.
No ens ompli 3 minuts, però bé, ja m'entens.
Que... Demana-li, fes un tet de 3 minuts a seguida i el llegeixes en nom de tothom.
Clar. A veure, jo crec que no hem de mesclar ous en caragols. El futbol, per una banda, d'acord que és un mundial, d'acord que els països s'enfronten, el que vulgueu. Ara bé, entrar dins negocis, cantants, que justament tant Aitana com Rosalía són d'aquí, jo crec que realment el que varen fer tampoc és per faltar en el respecte. I una cosa que m'ha fet molta gràcia és que si poden recuperar l'imatge de l'empresa, posa, no volen saber del nom d'Aitana, ara mordem Tini, que és bé ser cantant d'Argentina, però... el nom del perfil encara no l'han canviat, o sigui, pengen el comunicat i no s'adignen a 3 segons a canviar el nom.
Malament,
és una graciada.
Com se nota que ets jove d'aquest programa,
no,
i se nadiu a digital, que te fixes amb aquests detalls.
Són 3 segons.
Jo, de totes maneres, crec que en el cas d'Argentina va dir... com era? Va dir porc, oreut, esporc...
Esporc va dir oreut.
Dius... si hi ha una afició que falten el respecte quan guanya, que ja varen poder veure la celebració del Mundial de Qatar i com s'han comportat en aquest Mundial, si qualcú hauria de quedar a casa seva callat una estona, precisament hauria de ser l'afició argentina, que jo entenc que ho viuen, que l'esport va més enllà del futbol i que ells ho viuen com una religió. De fet, varen crear una religió en Maradona, un dels seus ídols. A mi tot això me sembla fantàstic. Ara, traslladar una cosa com podria ser un entreteniment o un esport com és el futbol a totes les parcel·les de la nostra vida i que a partir d'ara... que aquest pit li ha passat a l'estat espanyol, però l'any que ve li pot passar a França i en el proper mundial pot ser a França o pot ser a Anglaterra o qui sigui. Dius, escolta, anem a tranquil·litzar-nos sots una micona, el joc era el joc, heu perdut, ja està, anem a acceptar-ho, dic, perquè si tu ara entres... Que clar, el meu algoritme ja està alimentat amb això, vaig mirar un dia un vídeo d'una conspiració d'un influencer argentí, ara cada dia me'n surten 3 o 4, que seguien diu que els hi varen robar el Mundial, que la FIFA va ficar mà... És a dir, varen estar tot el Mundial, passant pena, de si Argentina robava o no la competició, perquè, oh sorpresa, els àrbitres els afavorien un munt i tot estava preparat per un final, per un colofó espectacular per a Messi, i ara que han perdut, giram aquesta truita i resulta que és que el que fins ara era la FIFA a favor d'Argentina, ara va a la contra. No ho sé, crec que hem d'aprendre a perdre i que s'ha de saber guanyar, però sobretot s'ha de saber perdre en casos com aquests.
I també t'he dit, jo no sé si són conscients de que les seves decisions de ara fer boicotejar els concerts d'aquestes cantants i de més, per elles és la feina. O sigui, estan perdent tot bé, estan perdent
també,
feina
i
no tenen cap
culpa. Per cert, m'agradaria tornar a demanar superestrella, si pot ser, benvolgut, Joan, pujar una micona, perquè tenim una superestrella que fa anys.
Ai, sí,
que és una de les nostres superestrelles, el nostre company, que és la superestrella d'aquesta redacció, perquè arriba cada dia en sessió monopatín que apareix un artista de hip-hop, i avui l'hem de felicitar perquè avui fa 29 anys, encara se va confessar
no
aquesta
edat. No sé si poden dir
l'edat,
però m'ho ha dit que en fa 29, no crec que encara no s'ho pugui confessar. Molts anys, Àlex Fortesa. I de bé, aquest debat el torn de mantenir a partir de les 11.
Tu comandes?
Sí, avui sí.
Ai,
fins avui, a partir de demà ja no. Però bé, perquè m'ho vaig de vacances. Ho sabies que m'ho vaig de vacances?
Bé, fa 2 setmanes que ho prediques, però no, és un detall que m'ho havia passat per alt a tots.
I de sigui com sigui aquest debat, és de Aitana, de la selecció argentina, el tindran, ja sabeu, com sempre, a les 11, en la nostra notícia curiosa. Però bé, aquest és el panorama en què han començat aquesta setmana calor i estabilitat meteorològica a les Balears, però una forta tensió social i política al voltant del model turístic després d'aquesta gran mobilització ahir a Palma i d'aquestes càrregues policials. És el primer tema que tractarem avui a la nostra tertúlia. També vos hem de dir que començam i ho fem avui amb en Joan Jiménez, el control tècnic, Cata Jaume, Àlex Fortesa, que fa anys, i també Valentín Iconaro a la realització tècnica, i Yolanda Ruiz, com sempre, i Victòria Cerdà a la producció. Començam.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 20 minuts, ens atam aquesta tertúlia d'actualitat avui a Nekane Don Blas. Bon dia, Nekane, com
Hola,
estàs?
Hola, bons dies.
Gràcies per ser avui aquí, que sé que ahir vas fer molt tard, eh?
Sí, ayer tuvimos que trabajar un poquito, sí.
També agraïm la seva participació avui a Eduardo Luna. Bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia.
Benvingut. I des d'Eivissa, Juanan Torres, què tal, com estàs, company? Benvingut.
Moltes gràcies, molt bon dia a tots.
Molt bon dia, avui amb una mica manco de calor, que aquesta darrera setmana que vàrem tenir aquesta tercera onada de calor, supos que ho heu notat, no? Els vespres se pot dormir una miqueta més bé.
Sí, eh? Sí, m'ho respira un poquito.
Han respirat un poc, però fins dimecres, eh? Dimecres se torna a enfilar el termòmetre a les totes i tornarem a tenir calor com han tingut aquests dies passats. Però bé, començam parlant de la mobilització contra la massificació turística que va congregar, segons la Policia Nacional, unes 25.000 persones, mentre que l'organització eleva aquesta xifra fins a 70.000. La marxa, sota el lema Mallorca al límit, denunciava els efectes del model turístic sobre l'accés a l'habitatge, la saturació dels serveis públics, la pressió sobre els recursos naturals i la pèrdua de la llengua i la cultura pròpies. La jornada, però, va acabar amb tensió. Després de la lectura del manifest, a ses voltes, la Policia Nacional va impedir l'accés dels manifestants a la zona, argumentant motius de seguretat per l'elevada afluència de gent. Hi va haver càrregues policials amb pilotes de goma. El balanç provisional és de 8 persones ferides, 2 traslladades a l'hospital amb lesions lleus. Les imatges de l'actuació policial, hem de dir, ara els compartirem amb tots els nostres espectadors, han generat una forta reacció política. El delegat del govern espanyol, de fet, a les Balears, ha anunciat que demanarà un informe exhaustiu sobre els fets, demanarà també responsabilitats, i la pròxima mobilització ja està convocada per el proper 8 d'agost, en aquest cas serà a Solla, amb el lema Solla al límit. Veiem aquí, no?, aquestes imatges de la gent que va participar a la manifestació, també abans aquestes altres d'aquestes càrregues policials. No sé com heu viscut aquesta manifestació, sé que Nekane era perquè va haver de cobrir-ho, perquè feia feina ahir. Com vareu viure la manifestació i com que vos sembla, no?, també com va acabar tot. En el final era una manifestació pacífica que va acabar amb aquestes càrregues policials. Nekane, tu que eres allà enmig, fem-vos una petita valoració.
Bueno, creo que la manifestación fue un éxito absoluto y sin ningún matiz. Y quien piense lo contrario se equivoca. Es la más... Yo he estado en las 3 manifestaciones que se han celebrado en esta legislatura contra la masificación turística y esta ha sido la más masiva por varias razones, porque ya venía con unos prolegómenos que se había creado cierta crispación con las detenciones y demás, pero también porque el hartazgo ciudadano va a más. Es que el hartazgo ciudadano va a más y la frustración de la gente. Yo ayer lo que detecté es que la masificación realmente no era contra el turismo. La masificación era en defensa de la vivienda y las consecuencias que tiene el turismo en la vivienda. Y las administraciones tienen que empezar a tomar nota, porque si no se contesta a esta frustración social, estos 25.000 serán 40.000 el año. 70.000 no había. Había mucha gente. Igual 25.000 tampoco. Igual eran 35.000, 40.000, puede ser. Si no se da respuesta a esta frustración, estos 25.000 serán 40.000 el año que viene y 60.000 al siguiente.
Estoy contigo. Para mí esta manifestación, por mucho que estuviese lo del tema del turismo, lo que tenía de fondo era la crisis de la vivienda y era de lo que realmente se estaban quejando, porque los cánticos, la mayoría de ellos, era en el tema de la vivienda. Por lo tanto, yo creo que el enfoque era ese y estoy contigo. Esto es un reflejo absoluto del hartazgo de la gente. Ojo, este problema a los primeros que les afecta es a los funcionarios generales del Estado, a los policías nacionales, a la Guardia Civil, a los policías locales, que muchos de ellos, sobre todo Policía Nacional y Guardia Civil, no pueden venir o no pueden terminar aquí su destino porque no pueden hacer frente también a la vivienda. Por lo tanto, los primeros perjudicados y los que apoyan ciegamente la reivindicación es la propia policía. La propia policía, que se vio obligada a actuar, porque es que esto hay que decirlo. La policía tiene la obligación legal de actuar. Tiene que mantener la seguridad ciudadana, y cuando a un grupo de personas, que además siempre son los mismos en las manifestaciones, porque detrás de esto también hay ciertos movimientos, cuando se les prohíbe la entrada en un sitio y violentamente contravienen las órdenes policiales, la policía tiene que intervenir.
Pero Eduardo, ¿piensas que va a ser una manifestación violenta?
No fue una manifestación violenta. Las cargas tuvieron una respuesta a una acción violenta. Esto es lo que digo.
Bueno,
o sea, esas cargas policiales, y además, Nekane, se ve clarísimamente, si hubiese habido falta de proporcionalidad y falta de congruencia en las actuaciones policiales, no estaríamos hablando de heridos leves. Es que es así de simple.
Yo tengo que precisarte una cosa, porque creo que efectivamente aquí hubo dos errores. La organización ha reconocido que se equivocó eligiendo como cierres de la manifestación.
Sí, porque es un embudo.
Es una ratonera. Vale. Aquello nos llama el embudo, es una ratonera. La organización se equivocó y un miembro de la organización, yo estuve allí, salió públicamente a decir a la gente que no podía entrar en Ses Voltes que se habían equivocado y que todos esperaran el par de la mar para escuchar el manifiesto. Pero también es verdad que la policía cortó el acceso a Ses Voltes cuando aquello estaba vacío.
Claro, pero vamos a ver. Esto hay que explicarlo porque la gente si no se puede venir a confusión. Cuando se pide una manifestación, cuando se pide a delegación de gobierno, que esto, que el impresentable del delegado de gobierno salga criticando a la policía cuando es el máximo responsable de autorizar esta manifestación, manda narices. Cuando se pide una autorización para una manifestación, se les dice qué recorrido va a llevar. Sí. Y delegación de gobierno lo autoriza o no lo autoriza. Sí, sí. Si desde el principio se sabía que... Sí.
Però per anar a Ses Voltes a fer aquest manifest, hi havia permís per a una ocupació de 8.000 persones.
Claro,
8.000 persones no eren a Ses Voltes.
No havia 8.000 persones en Ses Voltes i les fotos que hemos publicado todos los medios de comunicación lo acreditan, que allí los accesos se cortaron de manera... a mi modo de ver, inadecuada.
Pero es que no puede ser a tu modo de ver, es que eso se rige por unos principios técnicos de seguridad. O sea, no es ni tu modo de ver ni el mío.
Pero
si la policía entiende que eso hay que cerrarlo, es por seguridad ciudadana, no porque un policía se le levante y diga, voy a cerrarlo porque me da la gana.
Sinceramente, Eduardo, que yo he visto Ses Voltes mucho más lleno, muchas más veces.
Bueno, pero es que ellos tienen más información de la que manejamos nosotros.
Bueno, no, yo te digo lo que yo he visto, lo que yo vi ayer y lo que he visto otras veces. He visto Ses Voltes lleno de gente. Ayer estaba vacío, es decir, alguien tomó la decisión de no dejar pasar a los manifestantes y aquello fue el detonante de todo lo que vino
claro,
después.
Claro, pero ya, voy ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te están diciendo, yo no puedes entrar por aquí, no puedes entrar por aquí, sigues la manifestación por otro sitio. Si a tirarles vallas y piedras a la policía,
lo normal es que
la policía cargue, punto.
No, fue así, las cargas vinieron después.
Claro que vienen después de la agresión,
no,
obvio.
Hubo un momento, yo es que estaba allí, es que yo estaba allí y vi lo que pasó. Hubo un momento de tensión que efectivamente...
Que demandaban poder pasar.
Las fotografías son muy llamativas y muy espectaculares, pero aquel momento duró 30 segundos. Aquel momento de tensión duró 30 segundos porque, con buen criterio, la policía al final se retiró y dejó pasar. O sea, por lo tanto, cabía gente. Porque en un momento dado la policía decidió retirarse y fue... Y cuando ya en algún momento dado dejaron de pasar...
Ara vull anar en Juanan, però sí que
sí,
estem
perdón,
compartint
claro.
imatges d'una d'aquestes càrregues policials. Aquí veiem un fotoperiodista, ara no recordo el nom, me sap greu perquè ara no
m'ha... Xavi Hurtado, crec
Xavi,
que se llama.
Xavi, sé que no recordo el llinatge, però sí que és vera que en aquest cas sí que la resposta de la policia sembla que va ser una mica desmesurada. Aquest jove feia una fotografia, se veuen imatges...
No se pueden hacer esas etiquetas. Tú no puedes evaluar una actuación policial con un trozo parcial de un vídeo. O sea, es que esto no lo voy a permitir, lo siento, pero no.
No, pero efectivamente no. Tampoco se puede evaluar la actuación de los manifestantes por la misma razón,
correcto,
con un trozo parcial de un vídeo.
Correcto, pero cuando la policía carga, carga por órdenes, no carga porque el policía
le dé
la gana
cargar, por
Dios.
Ahora, a mí me da... por supuestísimo. Ahora, tengo que decir una cosa. A mí, desde el principio de la manifestación, me llamó poderosísimamente la atención la gran presencia policial que había.
Pues fíjate que hay sindicatos policiales que dicen que no eran suficientes para el número de manifestantes que había.
Anem a escoltar si vols en Juana,
sí,
perquè
perdón, claro.
que el tenim
no
a
l'Ibissa,
encara no l'han deixat intervenir. Juana, des d'Ibissa, tu com has viscut també aquesta manifestació i també com valores com va acabar en el final amb aquestes càrregues policials?
Bé, jo comparteix amb els meus companys que va ser un èxit. Jo crec que les nostres illes som una societat que està més acostumada a criticar des del sofà, des de la barra del bar, que no sortir al carrer i mostrar el nostre descontentament amb els polítics o amb qui fa la falta. I juntar 25.000 persones, juntar-ne 30.000, 35.000, és molta gent, sigui a Mallorca, sigui allà on sigui. Ara bé, evidentment, les imatges que estan veient ara mateix és una taca final en aquesta manifestació i que entenc que no s'hauria d'haver produït i que no anava en aquest sentit, que els manifestants no anaven amb el plan amb aquest plan i que s'hauria de dar una explicació perquè en el final ja d'aquesta manifestació es varen viure aquestes imatges, perquè quan parleu de ses voltes, la imatge de ses voltes encara es veu que és de dia, encara hi ha sol, però aquestes imatges que veiem ja entenc que és cap al final, quan ja estava fosc, ja era de nits, i s'hauria de saber perquè la policia va carregar contra els manifestants aquí, quan ja era fosc i ja la manifestació havia pràcticament acabat.
Bueno, hubo un conato, lo que pasó fue que claro, yo creo que hay que tener en cuenta de dónde venimos. Veníamos de dónde veníamos, no de dónde venimos desde el origen de los tiempos del problema del turismo, sino de dónde veníamos en esta manifestación. Y veníamos de unas detenciones a dos jóvenes que habían hecho unas pintadas intolerables en una inmobiliaria de Santa María. Veníamos de unas detenciones que habían provocado indignación entre los convocantes y veníamos que la gente estaba, yo creo que aquello contribuyó a que la manifestación fuera todavía más numerosa de lo que tenía que haber sido, porque si nos hubiéramos quedado con el manual de guerrilla urbana que publicó la plataforma, estoy segura de que la manifestación habría sido mucho menor si no se hubieran producido después las detenciones, que no tienen nada que ver con la manifestación, porque eran hechos anteriores. Pero bueno, quiero decir, hay que pensar de dónde venimos. Yo creo que la presencia policial viene a eso, viene a que la policía estaba sabiendo que los ánimos estaban calientes, había más presencia policial de lo que yo acostumbro a ver en otras manifestaciones, y creo que la intención era intentar que no pasara nada. O sea, yo no creo que fuera allí la policía a reventar la manifestación, todo lo contrario. Obviamente. Todo lo contrario, no estoy diciendo eso, pero sí que me llamó la atención que había más policía porque se sabía que había más tensión acumulada y se sabía que podrían pasar estas cosas, que es lo que ha pasado. Y desde mi punto de vista, yo creo, no sé, igual me equivoco, no, el delegado tiene que dar algunas explicaciones hoy, desde luego. Yo creo que es muy probable que parte de los policías que estaban ayer en el dispositivo de seguridad sean de los refuerzos que vienen aquí durante el verano, porque me sorprendería que fueran de los que viven en Mallorca. Tengo la sospecha porque yo nunca había visto, jamás, llevo aquí 37 años, o 38, ya he perdido la cuenta.
En més d'aquí que d'enlloc, eh?
Sí, soy más de aquí que d'allà. El dia que me lance a hablar catalán con mi C1...
Sí, te falta això, Necane.
Sí, me falta eso, pero todavía no me atrevo. Tengo esta barrera de que no sé decir las neutras. Pero quiero decir, yo nunca había visto aquí pelotas de goma. Nunca. Los había visto en Navarra muchas veces, cuando me vine.
Mos escriu no. Un oient que mos diu que té constància de que hi va haver tres persones detingudes, dues d'elles ja han sortit, però que una ahir a les 12 de la nit encara continuava detinguda a la comissaria de la Policia Nacional. No sé si tens...
Sí, hay al menos una persona que siga detenida, eso seguro. Yo claro. No sabía que habían detenido a tres, pero una seguro que sigue detenida.
Es bastante habitual cuando hay cargas policiales de este sentido, porque normalmente la gente a lo mejor no lo sabe, pero dentro de las manifestaciones hay otro tipo de policías, que son los de la Brigada de Información, que se dedican un poco pues a ver qué ocurre por dentro de la manifestación y a identificar a los cabecillas de según qué tipos de actuaciones. Entonces, normalmente los detenidos suelen ir por esta vía.
Sí.
Normal. Sí. Al menos judicialmente y policialmente es normal que si estamos a las 9:33 de la mañana y se le detuvo ayer, sí, aún pueda aún estar puede todavía estar. Detenido. Incluso hasta mediodía, hasta por la tarde.
Creo que hay un detenido, efectivamente todavía hay un detenido.
Deia que era un oyent, Francesca, que mos escrivia per assenyalar aquest fet de sobre la gent que s'havien detingut, i també mos diu que, o confirmen, ja no sé si és cert o no, com diu una Necane, varen venir policies de València.
Jo, mira, no lo sabia, pero es la impresión que me dio ayer por la actitud de la propia policía. Pensé, estos no son las personas que habitualmente están aquí, que estoy casi segura de que tenían órdenes de ser prudentes.
Pero también es normal, ¿eh? En otras ocasiones, me acuerdo, por ejemplo, cuando hubo la huelga de seguridad privada, vinieron también efectivos de fuera. O sea, cuando hay dispositivos en los que se entiende que se puede un poco salir de lo habitual, se suelen pedir refuerzos.
No, y probablemente es normal, son los refuerzos que vienen de verano también.
Seguramente
a mí me sorprendió porque el año pasado, en esta manifestación, también hubo cierta tensión al final de la manifestación que se celebró en el BOR, y varios manifestantes rodearon rodearon el bosque, sí, sí. No sé si os acordáis, y allí hubo presencia policial que tuvo que proteger a los turistas, que tampoco era un plato de gusto ver aquello, pero no pasó absolutamente nada, claro. Porque los policías hicieron una barrera y en ningún momento interactuaron con los manifestantes.
Yo repito, cuando la policía carga es porque les dan la orden de cargar. Entonces aquí vuelvo a lo mismo, el que tiene que dar explicaciones es el máximo responsable de operativo, que
ara
és el delegado de gobierno.
Precisament en el grup de premsa de delegació de govern s'ha demanat si hi hauria convocatòria des de delegació de govern sobre les càrregues policials, per si s'havien de donar explicacions, si s'havia de fer. De moment no tenim constància de que s'hagi convocat en cap cas en els mitjans de comunicació, però evidentment també estarem pendents de si en cap moment des de delegació informen de que el delegat sortirà a explicar o a manifestar-se al respecte. Juanan, he d'anar a publicitat, però avui tornant en Juanan perquè pràcticament no l'han deixat xerrar. Deien que per dia 8 d'agost hi ha manifestació també convocada a Solla. No sé si penses que en el final de retruc hi haurà més municipis, més illes que també s'assumin convocar també manifestacions. A Eivissa, creus que és possible?
Seria possible, però no a curt termini. Ja l'any passat ja n'hi va haver-hi una en ple estiu, evidentment no va ser tan massiva. El que sí que puc dir que, evidentment, aquesta sensació de que no hi ha turisme, sinó la realitat que vivim aquí a les nostres illes, i concretament a Eivissa i Formentera, doncs bé, sí que hi ha una sensació de malestar que a poc el govern del Consell d'Eivissa i els ajuntaments hi estan ficant mà, però no és suficient. Ho veiem amb el problema, amb la crisi d'habitatge que tenim, que evidentment és una de les conseqüències de que siguem tanta gent a Eivissa i a Formentera, i ho veiem en su dia a dia, no? Que no dona, el sou a final de mes no dona, hi ha feina, o gairebé tothom té feina, però no dona per arribar a final de mes, no dona per fer les qüestions bàsiques de que necessitam cadascú. I això és un descontentament que, evidentment, va fent gota a gota i al final acaba vessant el got, com hem vist ara a Mallorca i com podríem veure en els pròxims mesos.
Està sobessa, no?, per dir-ho d'alguna manera. Són les 9:37 minuts, han de fer una petita aturada. Ja sabeu que a la ràdio escoltàvem el bisturí de Javier Alarcón i a la televisió escoltàvem uns anuncis, però tot d'una tornam, perquè ja sabeu que aquí continua la tertúlia fins les 10 en Nekane, amb Eduardo i també amb en Juanan. Fins ara, no bona nou.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. Ojalá la noticia del día fuera la manifa de ayer. Incluso el pinchazo de la convocatoria en número frente a las anteriores. La noticia es haber pasado del pretendido turismo como violencia y de la violencia contra el turismo de las últimas semanas a la violencia contra el violento. Carga policial contra cuatro borrocos que nos hacen triste titular internacional. Y que alguno ve incluso como un triunfo. El negocio perfecto de comprar lo que fue y vender al día siguiente lo que se desea. Día delicioso si no fuera por eso, para poder departir lo mismo con ese al que no le funciona el aire en el curro, con el que lleva la bandera palestina, o con el que pide la vivienda que dice que le regala la Constitución. 134 entidades, entre las que, curiosamente, no solo estaban en exclusiva como protas los que permitían durante 8 años destruir lo que somos, sino incluso los que se quitaron de en medio, porque eran esos bros que heredaban 13 millones de turistas y que lo dejaban en 18. Estaban desde los del Bay de Coa Negra a la CNT, desde el Estey Educativo a los de la Hipoteca, pasando por los del Tren de Llevant, hasta llegar a la Charcha por la Soberanía Alimentaria. Un cóctel con escaso 20% de colos, un 15% de asociaciones y la guinda del 10% sindical. El resto, político, electoral, todos con ese afán de decrecer en lo malo, pero sin renunciar a todo lo bueno de haber crecido. Vivir en el paraíso, con el sueldo del infierno, pero sin que te toquen mucho tu cielo particular. Lo de siempre, vamos. Y ya mañana, siempre un paraíso. Más.
8:39, ja hi tornem a ser. Seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió i enllaçam una qüestió amb una altra, perquè les Balears continuen batent rècords de visitants. Des dels 16 milions i mig de turistes el 2022, ja hem arribat en els 19 milions l'any passat, el 2025, i aquest 2026 sembla que la tendència continua a l'alça. Davant d'aquest escenari, el debat se centra en si les mesures de contenció són suficients o no. El sector aposta per mantenir i reforçar algunes limitacions, mentre que els experts alerten que el problema va més enllà de la massificació i parlen de turistificació en un context en què també la població de les Balears ha crescut un 47% en els darrers 25 anys. Un 47% que ja n'hi ha. No sé si demanar-vos que és primer sou o sa gallina, el problema de la massificació o el model turístic de les Balears.
Yo creo que el problema es el modelo turístico. Es decir, el discurso que tenemos, que llevamos escuchando, iba a decir aguantando, pero no. El discurso que llevamos escuchando desde hace 40 años, desde hace 30, desde hace 20, desde ayer, es que vivimos del turismo. Hace 40 años vivíamos del turismo, hace 30 años vivíamos del turismo y hace 20 años vivíamos del turismo con 10 millones de turistas menos. ¿Qué necesidad había de traer a otros 10 millones de turistas si cuando ya venían 10 menos ya vivíamos del turismo bien? Porque ahora no vivimos del turismo, ahora trabajamos para el turismo. Algunos viven del turismo, cada vez menos o cada vez más, pero cada vez más a la vez trabajamos para el turismo. Pero no vivimos del turismo. Tenemos la enorme desgracia de no poder vivir del turismo. Vivimos para los turistas, porque nuestros sueldos no nos bastan para vivir con dignidad. Y si no se puede vivir con dignidad, no vivimos del turismo, vivimos indignamente. Gente que vive en caravanas, gente que tiene que compartir habitaciones, no piso, habitaciones, y gente que no puede desarrollar un modo de vida con dignidad. Por lo tanto, a mí que no me digan que vivimos del turismo. Vivimos para el turismo. Muchos, muchos. Mucha gente en estas islas vive para el turismo. Y lo de ayer demuestra que hay mucha gente que empieza a ver que el turismo no es un gran invento. No lo es. Lo fue, pero no ahora. No ahora. Y yo creo que efectivamente ha llegado el momento de hacer una... insisto, llegamos tarde, creo que la pandemia fue una oportunidad, creo que el anterior gobierno desperdició la oportunidad y el gobierno de Marga Provenç está repitiendo el error de Francina Armengol. Grandes anuncios de que voy a hacer cosas y al final no se hace nada porque hay miedo. El miedo que hay es que el año que viene hay elecciones, que hay elecciones. Y el miedo que hay es tomar decisiones valientes que te pueden perjudicar. Las elecciones son muy buenas porque los ciudadanos podemos decidir cada 4 años si queremos que siga este gobierno o queremos que se vaya. Pero son muy malas porque condiciona mucho la acción del gobierno.
Per cert, que Nené Cane diu que el turisme va ser un gran invent. Per cert, vos recoman que llegigueu avui la seva columna El turisme que era un gran invento, o Qué gran invento. Avui escriu també Nené Cane a l'última hora. Gran invento, ho va ser, ho és, ho serà.
Estoy totalmente de acuerdo con Nené Cane. Yo creo que es la primera vez que nos pasa esto. Tendría poco más que
añadir. D'acord, no?
Sí, tendría poco más que añadir. Tiene toda la razón del mundo, efectivamente. Lo único quizá que a lo mejor puedo discrepar un poco por aquello de no llevarte la razón en todo, es que... Es cierto que hemos perdido muchísimas oportunidades y que gobiernos anteriores no han hecho absolutamente nada sino acrecentar el monstruo y darle más de comer. Quizá el gobierno de Marga Provenç ha empezado tímidamente a intentar hacer otro tipo de cosas, pero estamos lejísimos. A mí me da mucha rabia cuando escucho el tema de que no, nosotros somos una isla turística y que esto es lo que hay, que tenemos que vivir de esto, cuando realmente otros sitios están apuntando a otros lugares. Lobbies tecnológicos o nichos tecnológicos o hubs tecnológicos, como lo queráis llamar, y otro tipo de negocios. El turismo, no podemos tener, como se suele decir, todos los huevos en la misma cesta constantemente. Y estoy contigo, no es que cada vez más gente trabaje para el turismo, es que todos trabajamos para el turismo, directamente o indirectamente. Y esto al final nos esclaviza un modelo de negocio que nos deja esto sí o sí. Y luego el tema de las elecciones, no solo es el tema de las elecciones, es el lobby fortísimo de los hoteleros que hace una presión brutal.
Hoteleros y más, sectores empresariales. El sector empresarial, efectivamente, hizo lobby, estoy de acuerdo, hizo lobby en la anterior legislatura. También hay que pensar que en la anterior legislatura pilló una pandemia donde de repente todos les vimos a las orejas al lobby. globo, de que si no vienen turistas, ¿de qué vamos a vivir? Eso también es verdad, hay que reconocerlo. Pero creo que la anterior legislatura se perdió una oportunidad y ahí hubo cierta flaqueza por parte de Francina Armengol, como creo que la está viendo ahora por parte de Marga Provenç.
Juana, te escoltam.
A veure, m'agradaria esplayar-me una miqueta més ara.
Dale. Perquè jo... Sí, pobrecito, que hoy estamos monopolizando desde Mallorca la tertúlia, perdón.
Vinga, descentralitzem el debat un poquet.
Sí, a veure, jo en comptes de comptar turistes comptaria pernoctacions, no? Perquè hi ha hagut un canvi de tendència amb el turisme, que abans, fa 25 anys, fa 30 anys, venia una família i passava aquí 10 dies, ara només en passen 3 o 4. I hi ha un fenomen que també és conegut, que, per exemple, a Eivissa, que hi ha gent que repeteix i que ve 2 i 3 voltes amb el mateix estiu aquí i passa 3 caps de setmana a Eivissa. Uh-huh. D'això per una part, per això també comptam més turistes que altres anys. I bé, això també implica, evidentment, que vinguin més avions. També té la seva part negativa. Ara bé, us he de recordar que en la crisi del 2008, aquí els hotelers eivissencs i formenters varen aprofitar per fer reformes en els seus establiments, per millorar la seva categoria, i si tenien 50 habitacions, al final en crearen 25. I si cobraven 100 euros per nit, n'han acabat cobrant 250 i 300 euros a la nit. Això no és gratuït, evidentment. Si abans un hotel tenia 100 treballadors, ara en necessiten 300 per donar més serveis i poder cobrar aquestes nits més cares. Evidentment, de necessitar més mà d'obra, això ha fet que el nombre de residències a les nostres illes hagi augmentat moltíssim. I jo ho comparo amb una cosa que em va dir una senyora allà de Santa Eulària, que té més de 90 anys, que encara regenta una botiga de vetes, fils i teles, no? que li preguntàvem, vostè creu que sobren turistes? I diu, no, els turistes no sobren, el que sobra és gent. El que em venia a dir és que havia pujat molt el nombre de residents a Santa Eulària, a l'illa d'Eivissa, i que evidentment això era el que feia que tinguéssim aquesta sensació de més agobi, d'aquest més malestar els darrers anys a les nostres illes, i veiem, per exemple, aquest augment, increment d'assentaments de treballadors, de gent que té feina però que no es pot permetre un lloguer perquè l'oferta de pisos, l'oferta d'habitatge no ha crescut en el mateix nivell que el nombre de residents a les nostres illes.
Estoy completamente de acuerdo, perdona. Este es un elemento importante, efectivamente, el que ha dicho ahora Juana, estoy de acuerdo. Que también hay que tener, pero que ya se ha explicado aquí algunas veces, lo hemos hablado muchas veces, que es que el modelo turístico es un modelo que hace de efecto llamada. Entonces igual hay que empezar a pensar, el otro día decía el vicepresidente del gobierno, cuidado porque si decrecemos habrá gente que tendrá que hacer las maletas.
No, bueno, es que hay gente que ya está haciendo las maletas porque no puede vivir
pues
aquí.
Pues igual hay gente que tendrá que hacer las maletas.
No només gent segurament que ve a fer temporada, sinó gent també d'aquí.
No, mucha gente de aquí que se tiene que ir porque no le da.
Bueno, o gente que igual no, que esto no sea, que no hagamos de efecto llamada de trabajadores que luego llenen aquí y tienen que vivir en condiciones lamentables.
Hem de fer una altra pausa publicitària, però sí que volia afegir una petita nota sobre aquesta espera que tenim ara, si el delegat de govern apareixerà, com apareixerà o no. Ara, en aquest xat que de periodistes informen que el delegat ha demanat un informe i mantindrà un despatx amb el CAT Superior de Policia Nacional per analitzar els fets. Ens diuen també en aquest grup, en els mitjans de comunicació, que molts mantindran informats. Per tant, estarem molt pendents de si en cap moment, durant el dia d'avui, durant aquest dilluns, el delegat compareix i en fa cap tipus de declaració. Són les 9:48, una petita aturada, tornem tot d'una, perquè tenim més temes que comentar aquí al dia.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía negra sin pepitas entera a 65 céntimos el kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,60 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Limes destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. Limes, teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Amb Joana Maroto.
Avui 51 minuts, recta final d'aquesta tertúlia d'aquest dilluns, dia 27 de juliol, una jornada més tranquil·la a nivell meteorològic, però ben encesa a nivell polític, a nivell social. Vos parlàvem ara d'altres qüestions. El Consell de Mallorca ha començat a instal·lar, a col·locar les primeres càmeres de la xarxa de vigilància que controlarà les carreteres de l'illa. En total se col·locaran 210 càmeres i 20 sonòmetres amb un doble objectiu: detectar carreres il·legals, especialment a la Serra de Tramuntana, i controlar l'entrada de vehicles procedents de fora de Mallorca. La xarxa estarà completament operativa el mes d'octubre, tot i que les càmeres començaran a generar dades a mesura que se vagin instal·lant. No sé si dir-vos que és un tema que enllaça també una mica amb els altres, no? que han tractat, turisme, massificació, augment de la demografia. No sé si penseu que aquest sistema pot ser una eina efectiva per reduir les carreres il·legals, protegir també la serra, i també si aquest control d'entrada de vehicles és una mesura necessària davant aquesta saturació també que tenim de les carreteres.
Sí, absolutament sí. O sea, ya podría terminar y dejar hablar los demás, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, es verdad que cedemos parte de libertad, vamos a decirlo así, de la manera romántica, por la seguridad, pero evidentemente es que esta es la manera de poder controlar, sobre todo ese tipo de la sierra, el tema de las carreras. Al final la gente para de hacer según qué cosas cuando le tocas el bolsillo, punto. ¿Que esto tiene también un afán recaudatorio? Efectivamente, claro que sí. Pero creo que para mí ceder esa parte de libertad y ganarlo en seguridad es absolutamente necesario, y lo están haciendo todos los países del mundo. O sea que tampoco, incluso en según qué partes, nosotros ya vamos tarde. Por lo tanto, me parece muy acertada esta iniciativa.
Sí, yo también creo que será necesaria. Y vuelvo a insistir, todo esto llega tarde. Menos mal que ya se toman medidas y menos mal que hay elecciones.
Sí.
Porque así hacen cosas, ¿ves? Ahora parece que, o sea, viva las elecciones en este sentido, que la gente hace cosas cuando se acercan las elecciones. Yo creo que será positivo. Y yo, es que, perdón, voy a ser desobediente, Joana, pero no me resisto, vuelvo al tema anterior, y me interesa mucho qué es lo que diga el delegado del gobierno, pero también me interesa mucho qué digan otras dos personas que me parece claves en lo que pasó ayer. Una, la secretaria de Estado de Turismo. Dos, la secretaria de Estado de Seguridad. Las dos mallorquinas, perdón. Y vuelvo, sí, creo que las cámaras van a ser positivas y la medida llega tarde, pero los pobres que viven en la zona, en la carretera de la Sierra de Tramuntana, viven una tortura. O sea, que por ellos me alegro, pero que se tomen medidas, que no solo se ponga la cámara y luego ya está. No, que se ponga la cámara y a partir de ahí que se actúe.
Te voy a hacer un reapunte, porque tú hablabas de que viva las elecciones. Lo que está haciendo el delegado de gobierno, y te lo recojo de ahí, es por el tema de las elecciones. O sea, está pensando más en clave política que en clave técnica. Si hubiese pensado en clave técnica, no hubiese hecho ese tuit lamentable que ha puesto. A ver qué explicaciones da, si es que da alguna explicación.
Per cert, secretari d'Estat de Seguretat, Aina Calvo, secretari de Estat de Turisme, en aquest cas Rosario Sánchez. Juan, anem amb tu.
Possible candidata també, per cert.
Exactament. Jo posaria les eleccions cada dos anys, eh? Jo crec que Ciutadans...
Quina paresa, Juanan!
Es farien moltes més coses, eh? Us ho asseguro. Evidentment, unes càmeres que són absolutament necessàries i més mirant ja cap al futur de Mallorca, si vol implementar aquesta limitació a l'arribada de vehicles, les càmeres són impepinables, per exemple, per detectar possiblement els cotxes, vehicles que entrin a Silla sense un hipotètic permís o sense una hipotètica autorització que pugui posar el Consell de Mallorca. Ja aquí a Eivissa ja ho començam a saber, es van implantar unes càmeres en el port de Vila, que és l'única entrada actualment per on poden entrar vehicles a Silla d'Eivissa, i els darrers mesos s'han anat implantant, s'han anat col·locant més càmeres en el llarg de totes les carreteres eivissenques, i també una manera de controlar el trànsit i de mesurar-lo, no? Que tant, perquè evidentment les institucions necessiten tenir xifres, tenir dades, que després manejar-les i poder actuar en conseqüència.
No sé si voleu afegir alguna cosa
yo
al
creo,
respecte.
No, sobretot en Ibiza ya saben, en Formentera ya saben lo que supone la limitación de vehículos. En Ibiza creo que es el primer año que se está aplicando, o el año pasado, no, el año pasado. Sí, exacto, el año pasado fue el primero. Me parece que el modelo de Formentera de Ibiza, que ahora se quiere extender a Mallorca y Menorca, es un paso importante, pero hay que dar muchos más pasos. Pero sí que creo que al menos esto sirve, la instalación de las cámaras servirá. Todo va muy lento, ¿no? Tenemos la sensación de que todo cuesta y todo va muy lento, pero bueno, y los resultados se ven muy tarde, pero esperemos que ayude esto a tomar las decisiones que nos hagan estar a todos más cómodos y vivamos más felices.
I que, a més, té una doble finalitat, no? Que és també controlar aquestes carreres il·legals que es produeixen tan repetidament a la Serra de Tramuntana, que, recordem, és un lloc suposadament que han de tenir protegit perquè forma part del patrimoni de la UNESCO, i s'hi produeixen carreres, molt d'accidents també, i les molèsties que això també suposa en els veïnats i les veïnades de la zona.
Claro, y además es que son tipos de infracciones que, si no las coges al momento, sin este tipo de dispositivos es muy difícil sancionarlas. Por lo tanto, al final lo que hace es abonar a que se sigan produciendo. Yo creo que con esto, en cuanto empiecen a funcionar y empiecen a llegar sanciones, pues bajarán significativamente, como ha pasado en muchísimos otros sitios de España. O sea, que para mí, ya te digo, que me parece una gran idea, y estoy con Nekane, que llega tarde.
Sí que una puntualització, perquè, Juan, em dèiem que a Eivissa també ja hi havia hagut aquesta regularització, amb aquestes càmeres, amb aquest control també de entrada de vehicles, però l'altre dia parlàvem justament de que s'ha demanat la paralització de la mesura perquè suposadament afavoria d'una manera suposadament inadequada les empreses de rentacar.
Sí, així és, perquè la Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha demanat en els tribunals es paralitzar aquesta limitació de l'entrada de vehicles, sobretot pel fet de com es reparteix el cupo en els cotxes de lloguer. Una petició que Formentera ja du 4 anys, vull dir, ja du carrera a Formentera. La Competència ha demanat per quart any consecutiu que s'aturi aquest repartiment a Formentera, i a Eivissa és el primer any que ho fa. Hem de recordar que enguany s'han repartit 14.000 autoritzacions a Rentacar, que són 2.000 menys que l'any passat. L'any passat varen ser 16.000, i que tindrien, per exemple, els rentacars que l'any passat ja varen tenir aquesta autorització, enguany ja la tenien garantida. Això, segons Competència, vulneraria la competència, mai millor dit, entre cases de cotxes de lloguer, de rentacar, i no ho veuen bé. En canvi, el Consell d'Eivissa diu que per damunt de tot està l'interès general de Silla d'Eivissa, que és lluitar contra aquesta massificació a les carreteres, contra aquesta saturació, i veurem al final el que diuen els tribunals. Ara, això bé, el Consell de Mallorca hauria d'estar atent, no?, per saber, per veure com acaba aquesta qüestió, que també els afectarà en un futur.
Veurem, veurem com diu en Juanan que passa amb aquesta paralització o demanada aquesta de paralització de la mesura a Eivissa. Òbviament, el Consell d'Eivissa considera que s'estan fent les passes adequades. El Consell de Mallorca hi va una mica darrere en aquesta línia, però òbviament s'ha de fer qualque cosa perquè també cotxes, tampoc hi caben més cotxes. Sí, com sigui, hem arribat ja en, aquesta, en el final d'aquesta tertúlia. Moltíssimes gràcies a Nene Cane, que vagi molt bé la jornada.
Gràcies.
Pendents de si surt o no el delegat de govern a fer declaracions. Gràcies, Eduardo.
A vosaltres.
I també gràcies, Juanan, que tingueu una bona jornada a tots tres.
Molta salut.
Molta salut. Nosaltres actualitzam les notícies a la ràdio, uns anuncis a la televisió i tot d'una tornam amb moltes més coses aquí al dia. Fins ara.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. La plataforma Menys Turisme, Més Vida eleva a una dotzena les persones ferides per les dures càrregues policials d'ahir vespre a Palma en el marc de la manifestació Mallorca al Límit. 5 d'aquests ferits varen ser